Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Generalitat ha assegurat avui que actuarà amb la màxima contundència i que es personarà contra els autors de l'assalt d'ahir al vespre a un centre de menors tutelats al Masnou. Ho ha explicat aquest migdia el conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, que ha qualificat de molt greus els aldarulls i els ha atribuït, segons les seves paraules, a grupuscles d'extrema dreta. Segons El Homrani, el grup estava organitzat i s'ha traspassat la línia més perillosa. El conseller ha avançat que ja s'ha activat el servei jurídic per denunciar els fets. Us expliquem també que el Tribunal Suprem, dues setmanes després de decidir per unanimitat que el cas de la Manada va ser violació i d'augmentar la condemna als 5 acusats de 9 a 15 anys de presó, ha fet públics avui mateix els arguments i argumentaris dels 5 jutges. El Suprem conclou que la Manada era plenament conscient del que estava fent i que va actuar sense consentiment de la víctima. El raonament que el Tribunal ha fet públic fa una referència a allò que recull el conveni d'Istanbul com a consentiment. La sentència també destaca l'accés de la intimidació exercida i el tracte humiliant a què va ser sotmesa la víctima. Parlem també ara d'un pic nou de calor que es preveu per aquest cap de setmana. Els accessos al massís del Montsec i a la Baronia de Rialb estaran restringits a partir d'avui per l'augment de perill d'incendi forestal associat a l'increment de les temperatures i la disminució de la humitat relativa. En paral·lel, s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 78 municipis de les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, la Conca de Barberà, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. I recuperem la plana judicial i política en aquest cas perquè el Tribunal Constitucional també ha fet pública la seva posició sobre l'aplicació del 155 amb els seus arguments. Concretament, l'alt tribunal dictamina que el 155 no es pot aplicar de manera indefinida. Ha difós avui el que ha estat els arguments de la sentència, els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Parlament i per Podem contra l'aplicació d'aquest article ara fa gairebé 2 anys. I l'estrena del tema en català de Rosalía, Milionària, ha despertat en les últimes hores un interès molt gran per la llengua catalana, segons el Consorci de Normalització Lingüística. Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que Rosalía no pretén ser ambaixadora de la llengua catalana, però ho és, i ha explicat que així que es va fer públic el vídeo, van rebre missatges de tot el món interessant-se per aprendre català i poder entendre la cançó. I destaquem, per acabar, que la parròquia de Santa Teresa Jornet de Capon, a la diòcesi de Lleida, acull demà a les 11 del matí una cerimònia d'enviament de 16 voluntaris d'aquesta diòcesi, la de Lleida, que participaran en un projecte solidari a Guatemala. L'acte estarà presidit pel bisbe Salvador Jiménez Valls. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Franzina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector.
L'acció voluntària, per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com la Margarita Grau, de Som Fundació.
L'any passat va fer 30 anys que vam néixer, en portem 31, dedicant-nos a oferir tots els suports necessaris per les persones amb discapacitat intel·lectual, acompanyar-les en els seus projectes de vida.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del Ferran Capdevila a la producció, del Jordi Carretero a les vies de so i de l'Eduard Cameron a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar en aquesta ocasió els moviments polítics de cara a la investidura de Pedro Sánchez, que finalment serà els dies 22 i 23 de juliol, segons s'ha confirmat ja aquesta setmana. El debat es farà, tot i que no és del tot segura l'elecció de Sánchez com a president, ni tan sols en una segona votació per majoria simple. El que passi en el debat d'aquí a dues setmanes i una mica més marcarà, sens dubte, la dinàmica política en moltes qüestions importants, però sobretot en la situació de Catalunya, on els partits independentistes reclamen, en principi de manera majoritària, que comenci a funcionar un govern espanyol ja avalat pel Congrés i constituït formalment en una nova legislatura. Un cop descartada qualsevol col·laboració de Ciutadans amb una abstenció, tot i les discrepàncies internes generades per aquest posicionament inamovible dins el mateix partit taronja, les mirades se centren en el paper de Podem dins un escenari que ha canviat després que tot semblava més fàcil per als socialistes l'endemà de les eleccions del 28 d'abril. Ara no sembla fàcil que hi hagi govern aviat i es parla fins i tot de possibles noves eleccions que serien, d'acord amb el termini que començaria a comptar el 25 de juliol, el proper 10 de novembre, si aquest primer debat no prospera, tot i que no hi ha cap partit que vulgui el nou pas immediat per les urnes. Avui parlem de temàtica política, però ens centrarem en aquesta investidura amb l'horitzó de la data del 22 i 23 de juliol i, si hi ha una segona votació, el 25. Ens acompanyen per analitzar aquest tema Lluís Sols, que és professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, entre altres coses. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Lluís Serra, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i germà marista, entre altres coses també. Bona tarda, germà Serra.
Bona tarda.
I saludem Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda.
La investidura ja té dates, però no està tan clar que prosperi. Quina impressió tenen vostès des de l'anàlisi política pura i dura?
Que la data més important és la del 10 de novembre. Perquè... no sol fer pronòstics, a vegades aquí ho comentem, que és molt difícil, però si no hi ha pactes amagats, jo crec que l'escenari és cap a noves eleccions. I això de que no hi ha ningú que les vulgui, oficialment ningú les vol. Però...
almenys teòricament.
Exacte. Bueno, vull dir, de cara a la galeria ningú les vol. Però el Partit Socialista no sembla que s'hagi esmerçat massa en aconseguir els suports. O potser algun se'ls pensava que els tindria molt fàcils i sembla que no s'ho està treballant.
Bé, passa això, de vegades en les eleccions tots tenim en el cap el que li va passar a Mariano Rajoy el 26 de juny del 2016, que semblava que com que havia guanyat una mica més clarament les eleccions segones en 6 mesos...
I de fet encara estem allà,
És clar.
O sigui, estem...
sense... És aquella legislatura. El que passa, hi ha hagut una moció de censura i un govern nou, però...
Sí, però a la pràctica i a nivell pressupostari, molts nivells, estem anclats gairebé en aquell moment,
Doncs bé, un pronòstic clar, gràcies, que s'ha mullat una mica el senyor Carles Armengol.
Bueno, és per animar la cosa, Ara ja...
Les eleccions passa el mateix que amb les pistoles, que les carrega el diable. O sigui, que se va a eleccions pensant que sortirà no sé què i després resulta que pot sortir qualsevol cosa.
Clar, el PP i Ciutadans demanaven eleccions ja a Pedro Sánchez abans que les convoqués per a l'abril, no?
Ja va passar la vegada anterior que Podemos pensava que rebassaria el PSOE, va sortir tot el contrari, etc. Jo el que veig és que perquè surti endavant ara la candidatura de Pedro Sánchez s'han de complir dos requisits. Un, Podem ha de votar sí. I ha de votar sí, perquè si Podem va a unes noves eleccions, és la debacle, gairebé segura. Bueno, a vegades ja dic que és sorpreses, però gairebé segura. Perquè el Podem està en un cicle una mica de pèrdua de vots, no? I el segon requisit és que algú s'extingui. Que podria ser els independentistes... Bàsicament Esquerra Republicana.
Però clar, sempre sobre la base del vot a favor de Podem.
O l'abstenció del PP, que tampoc li interessaria anar a unes noves eleccions, que podrien donar la sorpresa del sorpasso de Ciutadans, etc. I aquesta possibilitat de l'abstenció del PP, tot i que diguin mil vegades que no el faran, és possible.
És possible, alguns sectors la demanaven, però...
Bueno, sempre poden dir que ho fan per patriotisme, tot i que ho fa sempre interessos electorals, com sempre.
Sí, bé, potser el que va fer el PSOE en aquella situació molt complexa d'abstenir-se, fins i tot sense la unanimitat, perquè alguns ens van saltar la disciplina de vot, al final ho va acabar fent. Germà Lluís Serra.
Jo diria amb el tema aquest que estem jugant al mus.
És a dir, estem un altre... joc molt castellà, però potser alguns oients el coneixen.
No sé si és castell de Basconte, però és molt de fer un farol. És a dir, es fa un òrdago. Si surt bé, no tens les cartes adequades per guanyar.
Però tu dius òrdago.
Perquè tal com la juga Pedro Sánchez, no és per guanyar, tal com les està jugant. Aleshores, amb unes cartes inferiors, vol tenir un resultat superior. Perquè tal com ell vol fer un govern monocolor del seu partit, això hauria de tenir molts més...
Molts més escons.
Per tant, com no els té, aleshores s'està jugant. Si surt bé, doncs bé. I si no, el novembre.
El que passa és que Sánchez ha tingut un any de govern amb 84 diputats i també monocolor. És a dir, que amb 123 suposo que s'atribueix més dret, en teoria.
Però ha canviat el context.
Ha canviat, sí.
Sí, però una cosa és el dret moral que ells atribueix i l'altra és que li surtin els comptes, no? Jo crec que en Lluís Sols ha definit molt bé quines possibilitats té. I davant d'aquestes possibilitats el que veus és que està jugant amb el tema de noves eleccions, està jugant a fer por als altres. I, per tant, intentar, ja que no els convenç, perquè no hi ha... Jo crec que no ha posat res sobre la taula per convèncer-los per la via positiva, ara ho intenta per la via negativa, que és posar l'espantall de noves eleccions i jugar amb aquestes perspectives de que, en principi, a ningú li anirien bé, no? I, per tant, de dir, bueno, i malgrat tot, com que ell segueix, encara que com a president en funcions, potser el menys perjudicat pot ser ell, així, a priori. I crec que és el que tenim sobre la taula, és a dir, l'espantall, per aviam si provoca, pues, un vot positiu de Podemos molt difícil, entenc, tal com s'han anat plantejant les coses, una abstenció als independentistes també difícil, també molt difícil, perquè no hi ha hagut cap gest en absolut, cap ni un, al contrari, i en contragestos, diguem-ne, i després sí, bueno, clar, sempre l'abstenció patriòtica, no? Aquesta podria ser una sortida. Però juga amb la por, entenc, en aquests moments, purament amb la por que els altres partits puguin tenir unes noves eleccions.
I els moviments polítics també passen per les enquestes. S'ha publicat aquesta setmana l'última del Centre d'Investigacions Sociològiques, que li dona més de 22 punts d'avantatge al PSOE sobre Ciutadans, que seria la segona força. No sé si això és un element també de dir que si hi ha eleccions guanyarem més clarament, encara, una mica per provocar... No és que s'hagi fet l'enquesta per això, perquè és una enquesta oficial, però que pugui ser utilitzada, vull dir.
És un fet que està utilitzant-se com un factor de negociació. Ara, que realment això es converteix en un resultat en novembre... Podem passar moltes coses,
candidatures,
candidats, succés, en fi, declaracions... Jo penso que és jugar amb foc, de veritat. Bueno, ara el vent sopla a favor, bueno, podem pressionar una mica més als altres, però arribar a fer-ho això és molt perillós parlant per Pedro Sánchez, clar.
Uh-huh.
Jo el que estic veient aquí és que, en el fons, potser el que està pressionant més és la dreta extrema dreta. De tal manera que si fins i tot obtingués l'extensió dels independentistes en un sector, estaria demonitzat el seu govern. Per tant, jo crec que intenta no tocar aquest tema, és a dir, que no hagi de tenir cap valor ni cap suport d'independentistes perquè així pugui governar amb més llibertat. També, d'alguna manera, Podem, perquè li faria perdre el centre, que és el que vol tenir en aquests moments. Si van podem arrastrar amb més força i pot ser que tots els sectors econòmics, empresarials de tot tipus que hi ha, doncs no vegin gens bé aquest tipus d'unió de PSOE i Podem, perquè aleshores Podem seria més esquerra que el PSOE, podria perdre una mica el centre, no? I sobretot aquesta demonització de l'independentisme, que no hi ha qui ho arregli, perquè ningú vol afrontar el tema perquè tenen por d'aquests sectors polaritzats espanyolistes que no volen ni que, com allò, ni a l'enemigo ni agua, no? Doncs una mica en aquest sentit.
En
jo penso
cas...
que això dificulta molt la configuració del govern.
Del govern. En qualsevol cas, des de l'independentisme hi ha hagut moviments. És cert, diu el senyor Mengol, que no hi ha gestos per part del PSOE, però... sí que hi ha un posicionament, diguéssim, molt ancorat en la possibilitat o molt encaminat en la possibilitat d'abstenir-se, des d'Esquerra Republicana,
sí,
sobretot, però també...
Jo crec que Esquerra Republicana es mor de ganes d'abstenir-se i de facilitar aquesta... Però una cosa és les ganes que en tinguin i l'altra és que si realment doncs els gestos del Pedro Sánchez són els que són, és a dir, que seguir en la seva línia, no donar, o sigui, verbalment mantenir l'escalada i fins i tot incrementar-la contra qualsevol solució, parlant purament d'un diàleg una mica estratosfèric o galàctic, perquè si no hi ha coses sobre la taula, doncs és parlar per parlar, no? Jo crec que està en una posició que fa molt difícil aquesta abstenció d'Esquerra. Uh-huh. Però pares que és un element només l'abstenció d'Esquerra, vull dir, és un panorama d'una gran complexitat. I jo aquí sí que volia fer un apunt més general, que fixeu-vos que s'està plantejant tot en termes, o sigui, tots els partits en termes d'un gran conservadorisme, no? De dir, de no retrocedir, de no perdre, és a dir, no hi ha projecte. O sigui, cap partit en aquests moments té un projecte per a Espanya, cap. Bueno, sí, Vox en té un, molt, molt determinat. Però la resta és un pur tacticisme de, diguem-ne, de no posar els peus a la galleda per retrocedir. En canvi, no hi ha, menys la sensació, ja dic, des de fora i veient que el panorama, no hi ha propostes, no hi ha, en cap, ja no ho dic de cara a Catalunya, sinó de cara a reformes que l'estat espanyol pot necessitar, de cara a l'economia.
En el cas de Catalunya sí que hi ha, doncs, diguéssim, un intent diferent segons cada partit d'àmbit espanyol, però de contrarrestar l'independentisme, o potser si hi ha algun diàleg, doncs sempre amb aquesta frase, no?, que és ja molt coneguda, de, dintre de la Constitució, sense possibilitat d'un referèndum a Catalunya, en fi, si no es canvia la Constitució.
Però també hi ha una altra cosa, que hi haurà presumiblement la sentència.
Sí.
I a veure com reacciona la societat i...
Però la sentència previsiblement a l'octubre. Veurem. Si hi ha eleccions, abans de les
eleccions. Sí, sí, sí.
No, això és un tema que bé, a veure què passa.
Avui, sí, senyor sí. Lluís Sols.
Jo volia dir que en aquest tema hi ha una paradoxa molt important. Jo penso que als independentistes els interessa més un Pedro Sánchez que no depengui dels independentistes. O sigui, un Pedro Sánchez que doni la imatge de dependre dels independentistes té molt poc marge de maniobra.
Sí, sí.
Si dona la imatge de no dependre d'ells, llavors té les mans més lliures per fer coses que podrien arribar a ser interessants en el camí del diàleg, en el camí de, bueno, de alguns detalls de tot, aquel, de tot el procés.
Interessant, aquest joc d'equilibris.
He de dir que hi ha un personatge que a mi no, en fi, no és de cap mena del meu agrat, que és Valls, que va fer una jugada molt intel·ligent, quan va dir, no, els meus vots els regalo a Colau. Jo no tinc més que sis, bueno, tres de fet, no? Però amb això n'hi ha prou per escollir qui serà l'alcalde de Barcelona, doncs escolleixo. A canvi, què més aconsegueixo? Res. Escollir qui és. I en aquest sentit, independentment, pot fer-ho. No? Bueno, pues és que entre Pedro Sánchez i Casado, pues em quedo Pedro Sánchez.
Casado o Rivera, seria.
Bueno, què fem? Sí. Ja, sí, de cara a l'electorat no és agradable, però de fet és el més intel·ligent que podem fer.
No dic que no, dic, però ho veig complicat i tampoc, o sigui, una situació d'aquestes tampoc seria tan neta en el sentit de dir, és que no depèn, perquè tota la dreta espanyola, bueno, dia sí, dia no, bueno, ja ho diuen, que governa amb beta, vull dir, a la mínima ja sé el tipus de discurs, no? Vull dir, bueno, i el de governa amb beta ja no per l'independentisme català, sinó qualsevol pacte amb segons quin nacionalisme vas, ja diuen que està governant amb beta.
El que està a punt de passar a Navarra, per exemple, una abstenció de Bildu perquè governi dels socialistes.
I ja diuen que, esclar, vull dir, amb aquests paràmetres, discutir amb aquests paràmetres és molt, sí, és sí, molt complicat, no?
Sí, però podríem posar molts exemples. El que ha posat el senyor Sols és d'un àmbit ben diferent, gens comparable, però és interessant, no? És a dir, que a vegades la política té aquests viaranys que no esperem i que surten, no? I potser la cultura francòfona de
sí,
Manuel Valls...
Jo, mira, això és el que jo anava a dir, és que en Valls és francès, eh? No oblidem. I aquí és un altre... Hi ha un
sí,
altre estil.
Sí, segurament.
A part, són molt les circumstàncies. Ell ja havia perdut, jo crec que ho havia perdut tot una mica, llavors això és el que li ha donat encara un cert protagonisme, no?
Sí, sí.
Hem de reconèixer que ha escollit...
Sí, sí, per això dic...
Com a mínim ha fet una elecció, ha fet una tria, s'ha mullat d'una manera, no?
Quan ja, sí, sí, després d'un cert fracàs, perquè d'una operació venir de ser primer ministre a França...
I ell volia ser alcalde de Barcelona, tenia aspiració...
Tenir cinc o sis regidors a l'Ajuntament de Barcelona, doncs no deixa de ser un fracàs, no? I llavors ell, sí, sí, amb intel·ligència, pues, s'ha plantat dient, mira, el que tu dius, no? He escollit l'alcalde.
Això, exacte. El protagonisme és que he triat sí, jo sí, l'alcaldessa, sí, ho he marcat sí, jo.
Bueno, és el tema de ser determinant. Aquesta sí, és la paraula, ser determinant. Ho he determinat.
Avui compartim el col·loqui en el Mirador de l'Actualitat amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol, amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Parlem de la investidura de Pedro Sánchez i de la situació política al conjunt de l'Estat. Us preguntem avui, amics oients, veieu necessari per al bé comú que Pedro Sánchez sigui investit? Ens referim al 22-23 de juliol. Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, és fins i tot urgent per afrontar molts temes d'interès general. Una segona, sí, hi ha un mandat dels electors, però no seria greu si no és investit. I tercera opció, no, perquè el sistema parlamentari és obert a altres opcions. Bé, com sempre, són respostes que de vegades un s'ho ha de pensar, sobre quina vota. Avancem que està guanyant la primera, per majoria simple, amb el 44%, sí, és fins i tot urgent per afrontar molts temes d'interès general. Sembla que aquesta visió és raonable, no? És a dir, seria bo, encara que m'agrada o no m'agrada Pedro Sánchez, però que es formi govern. Hi ha hagut unes eleccions i a veure...
Sí, jo diria, home, pel bé comú és possible que fos positiu. El que segur que seria positiu és per no avorrir més a la gent amb noves convocatòries electorals, que també és un factor important, perquè certament, el que jo apuntava abans, que no deixem de ser tot això continuació d'una situació que ens porta al 16, dèiem,
sí,
abans.
El 15 van ser les eleccions ordinàries, diguéssim, 4 anys després de les anteriors, però després va haver-hi això, 6 mesos després...
Per tant, sí, estem en una situació d'una interinitat dels governs. I, el que passa és que la màquina va fent. Vull dir, això a vegades també es deia d'aquí a Catalunya quan es complicaven les investidures, i certament la màquina va fent, i alguns països, sempre ho hem dit, de vegades han funcionat molt bé en els períodes en què no han tingut govern. No?
A Bèlgica va passar fa uns anys.
I aquí no ho sé, almenys tot això dels pressupostos prorrogats, faig una certa broma, i no, el tema no és per broma, però permeteu, perquè els pressupostos prorrogats porten molts problemes, però almenys no genera dèficit.
Mm-hmm. Bé, doncs, una apreciació també.
No, és a dir, genera molts problemes en el dia a dia de les administracions, i això ho conec fins i tot professionalment perquè em pateixo algun. Però certament, des d'una perspectiva econòmica, això genera una contenció, perquè els sostres de despeses són els de fa a Catalunya, són els del 17, a Espanya ja no ho sé, però per tant, doncs...
Sí, a Espanya funcionen els pressupostos aprovats tot just dues setmanes abans de la moció de censura, és a dir, l'any passat els del 18 funcionen.
Els del 18, a Catalunya,
vaja, també prorrogats,
a Catalunya
sí.
Estem en el segon any de pròrroga, o sigui, estan funcionant els del 17, eh?
Sí, sí.
Amb la qual cosa, bueno, l'únic avantatge és aquest, el dèficit públic no s'incrementa.
Però clar, evidentment, sempre es troba a faltar un dinamisme, no?
Evidentment,
més polítiques socials.
Quan tu dius la investidura, una cosa és la investidura, i una altra cosa la governança posterior.
Efectivament.
A veure si una investidura tal com estan les coses, quin tipus de governança propiciaria en Pedro Sánchez. Això és un tema. I per altra, qui interessa investidura? Això és una qüestió força de primer pla, no? I una de les respostes és com és que la dreta, tipus Ciutadans, etc., ha manifestat tant interès en que donin suport a Pedro Sánchez. Aleshores, això també alguns han despistat perquè diuen, què passa aquí, no? Semblaria més normal que fos l'esquerra que digués ara que estem aquí podem donar suport, no? Mm-hmm. I per altra banda, qui està donant més suport a que governi Pedro Sánchez és Ciutadans, és un sector de Ciutadans, eh? Sector dels que han dimitit i altres dels poders econòmics, i això també genera, diguéssim, dubtes amb altra gent, no?
Sí, sí. Els 123 escons del PSOE i els 58 de Ciutadans sumarien majoria absoluta, però això sembla que s'ha descartat bastant per les dues parts, eh? Però sobretot des de Ciutadans.
Ciutadans és el menys interessat de tots en pactar amb PSOE, ni abstenir-se, ni res semblant. Per la seva lògica, que ara no entrarem. Jo penso que no és bo que hi hagi noves eleccions, no és bo en general per ningú. I el que passa és que ens manca cultura de coalició. I els països que tenen sistemes proporcionals normalment ja tenen dècades i precedents de coalició, i l'electorat comprèn la situació i comprèn que, bueno, s'ha de renunciar, evidentment, si fas una coalició, a algunes de les coses que tu demanaves, has d'acceptar algunes que no t'agraden dels altres, etc. I ara ni els polítics nostres ni els votants nostres estan acostumats a anar a això. I això fa una mica difícil. Però la realitat és que l'obligació dels polítics és, amb allò que la gent ha votat, trobar una solució, no? Portar-nos patada hacia adelante a una altra elecció i a una altra, fins que surti el resultat que ens agradi. Això no té cap sentit.
I no hi ha hagut cap govern de coalició a Espanya, em sembla, des dels... potser els primers anys de democràcia, però vaja, jo diria que no, eh?
No, tampoc ho eren.
I en èpoques...
Sempre han sigut, diguem-ne, en geometries parlamentàries variables, no?
Sí,
més o menys
amb socis,
suports.
De vegades amb pactes estables de parlamentaris,
correcte,
però sense coalició de govern.
Pactes de governabilitat, però coalicions de govern no. I bueno, jo comparteixo molt la reflexió que es feia ara, no? I canvis en altres països es produeixen i no hi ha cap drama, fins i tot les famoses grans coalicions alemanyes, que eren, o sigui, són coalicions de partits frontalment oposats, perquè a més amb un sistema, doncs, de dos partits molt grans, i que en algun, si ho veuen necessari, acaben pactant i fent un govern de coalició,
sí,
cosa
sí.
Que aquí sembla inaudita, no?
Sí, sí,
sí, sí, certament és un dèficit.
Sí, sí.
Aleshores, per què em pregunto per què costa tant? i al marge de que la tradició d'aquí ha estat aquesta, en tots els governs anteriors, penso que ara, en aquest moment, encara és molt més difícil per la polarització en què estem. I la polarització és doble, en els dos eixos, el eix nacionalista Espanya-Catalunya i l'eix esquerra-dreta. Està tan polaritzat un i l'altre que la coalició és molt difícil. Clar. Perquè amb una pots entendre des de l'eix nacionalista, però no des de l'eix ideològic. I l'altra des de l'eix ideològic, però no el nacionalista. Fa que encara sigui molt més difícil la coalició.
Però això en Bèlgica, diverses vegades les ha costat moltíssim fer governs.
Sí. Bé, senyors, només una pregunta. Per què en Podem està més difícil ara que fa 4 o 5 setmanes l'entesa amb el PSOE? És només el tema de govern de coalició o govern de cooperació, com es diu, o govern monocolor, o hi ha més raons?
Jo, per dir alguna cosa, el resultat de les municipals ha desinflat molt a Podemos, que havia sortit relativament parat respecte a les expectatives.
Havia baixat a les generals, però...
I ara està desinflat, vol, diríem, fer valer els seus vots, i en aquest sentit està una mica buscant un protagonisme que ho té difícil per allò que sí, comentàvem. Sí.
Bé, doncs seria aquesta la raó i veurem com
acaba.
Bueno,
ho sembla, perquè a més amb la insistència en que sigui un autèntic govern de coalició, que no sigui purament un acord, crec que va en aquesta línia, d'intentar ser una plataforma per revifar una mica el seu projecte, potser en vores baixes, perquè també ha tingut o escissions o, bueno, semi-escissions, no?
Bé, ara farem una pausa, passa un minut de 6:45. Tornem de seguida amb la notícia curiosa, una visió històrica dels debats d'investidura que ens presentarà l'Eduard Cameron, i farem l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau a Turquia amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Passen 3 minuts i mig de 6:45. Recordem que ens acompanyen en directe des del mirador de l'actualitat el pedagog Carles Armengol, el professor de la Facultat de Teologia Lluís Serra i el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols. Anem a la notícia curiosa. Bona tarda, Eduard. Què ens proposes avui?
Bona tarda, Ignasi. Ja que parlem d'investidures, m'agradaria fer un repàs pels 14 intents d'escollir president que hem viscut des de la transició. Val a recordar que cada investidura està formada per dues votacions. La primera es guanya per majoria absoluta i la segona per majoria simple. Doncs el primer debat d'investidura va ser el d'Adolfo Suárez, que va guanyar àmpliament en primera votació. La segona investidura va ser la de Calvo Sotelo, que no va tenir majoria absoluta en primera votació i va haver d'anar a la segona. Justament en aquesta segona volta es va produir l'intent de cop d'estat del 23F. Tanmateix, en la repetició del debat, Calvo Sotelo va sortir investit. Després vingué l'època de Felipe González. Les quatre vegades que va guanyar les eleccions es va presentar la investidura i en totes elles va ser escollit president en primera votació. En el setè i el vuitè debat d'investidura, el candidat va ser José María Aznar, que guanyà en primera votació totes dues vegades. Després vingué José Luis Rodríguez Zapatero, que fou investit en primera votació l'any 2004 i en segona votació l'any 2008. L'onzè debat d'investidura el va guanyar Mariano Rajoy en primera votació l'any 2011, quan el PP va obtenir majoria absoluta a les eleccions. Ara bé, després de les eleccions de 2015, Pedro Sánchez es va presentar al debat d'investidura i fou el primer polític espanyol en perdre. El rei havia proposat abans Mariano Rajoy per a ser investit, però aquest havia declinat l'oferta davant una derrota gairebé assegurada. Això portà a la dissolució de les Corts i a la repetició electoral. Amb el nou resultat es produí el 13è debat d'investidura, aquest cop amb Mariano Rajoy com a candidat, que tampoc sortia endavant. Tanmateix, la dimissió de Pedro Sánchez i l'abstenció d'una part dels diputats socialistes va permetre que, en un nou debat d'investidura, Mariano Rajoy fos investit president del govern. L'octubre de 2016. Aquest ha estat l'últim debat d'investidura de la democràcia espanyola, tot i que després hi ha hagut un canvi en la presidència del govern. Això es deu a la moció de censura que ara fa un any i escaig va presentar i guanyar Pedro Sánchez. Així doncs, fins ara hi ha hagut a Espanya 14 debats d'investidura i d'aquests dos no han sortit endavant. El primer de Pedro Sánchez i el segon de Mariano Rajoy. Veurem què passa en el 15è.
Doncs molt bé, gràcies, hem repassat la història. Només un debat ha perdut el candidat, que va ser Pedro Sánchez, en aquella situació complexa, que tampoc s'havia produït mai, oi? Que un candidat declinés l'encàrrec del rei...
També,
no?
sí.
Rajoy també va perdre la primera vegada.
Sí, és veritat, dos, perdoni. Sí, no és l'únic que s'ha perdut, sinó... Exacte, el Rajoy va perdre un, però després ja, amb aquells moviments entre els socialistes i la possibilitat de... Bé, en tot cas...
La repetició del partit...
Sí, això mateix, en una segona volta del partit. Bé, doncs, la qüestió apunta cap a un debat que pot fracassar i que no convé, i en tot cas, bé, han sortit qüestions relacionades amb la situació a Catalunya. Creuen que és millor per a Catalunya i per al conflicte polític també que surti una investidura ara al juliol. Des d'un punt de vista analític, sense entrar potser en el que vostès pensen ideològicament? O...
Que sí, que quan abans millor, i si pot ser, sense donar la imatge que és després de negociacions amb els independentistes, encara millor. Encara millor pels independentistes també.
Què pensa, senyor Armengol, per exemple?
Sí, no. Aviam, d'entrada diries que sí, no? És a dir, que està sempre en aquesta situació d'incertesa i de... El que passa és que tot està molt... O sigui, per molt que hi hagi... Que prosperi la investidura, moltes coses estan en l'aire en aquest tema. Tenim la sentència, tenim la mateixa situació del govern de Catalunya, que es conserven les formes i segueix la coalició, però diria que a vegades sembla que hi hagi ganes doncs, també d'anar a eleccions aquí, que jo, des del punt de vista també de l'independentisme, no crec que fos gens positiu, però sembla que hi ha qui també en té ganes. Per tant, o sigui, el panorama és d'una gran complexitat.
No... Però potser sempre seria, dintre d'aquesta incertesa, o no sé si diu un mal menor, o seria almenys sí, una esperança, que almenys sabem per on anem, no?
Sí, no. O sigui, d'entrada diria que sí, i encara que sigui recorrent allò que deia abans, de que per no tornar-nos a cridar eleccions, que ja portem una ratxa, i una mica amb aquella idea de dir, escolta, és que la seva obligació és resoldre-ho, no anar-nos consultant aviam si alguna vegada doncs encertem. No, nosaltres el poble sempre té raó, tu. Nosaltres encertem, ara ells han de saber-ho gestionar.
El poble no s'equivoca, són els polítics els que s'equivoquen. Sí.
Jo el que veig aquí, que pots, perquè surti a investidura, si vol que el preu sigui gratuït, pràcticament, que només perquè es presenti de sortir sense arriscar, sense negociar, sense fer algun tipus de coalició, això no és tan fàcil, eh? Ni que surti, i també tinc dubtes que sigui bo, perquè arribarà un moment que sembla que ja estic aquí, ja tothom m'ha d'obeir, tothom m'ha de representar, jo bueno, no ho sé, fins a quin punt aquesta gratuïtat, sense arriscar també per la seva banda alguna cosa.
Jo deia en aquest sentit, que encara que tindran la investidura, no sé si serà molt sòlida, després tindrem de seguir el debat
clar,
de pressupostos.
Però, en tot cas...
No. En aquest sentit, no sóc molt optimista en quant a l'estabilitat. No que sigui desitjable segurament sí. No?
Les lleis normals es podrà treure amb facilitat, però les lleis orgàniques...
Serà més complicat.
Molt difícil, eh?
Clar.
Però, per exemple, si el Valls que deies abans se sacrificava perquè pogués governar Colau aquí, Ciutadans no fa això. perquè està jugant a la seva carta a veure si pot fer el sorpasso al PP. Per tant, li importa ben poc a Espanya perquè importa la seva consistència. Per tant, quan diuen Espanya, tot, bueno, doncs no sé fins a quin punt.
La solució, a partir del 22 de juliol, per cert, s'havia especulat amb una data anterior, Pedro Sánchez sembla que es vol donar més temps. Això potser alimenta algunes esperances, no sé, entre els socialistes, i veurem.
Una cosa pot moure una mica el tauler és la possible llibertat Junqueras a partir d'una...